De totes les ONGs i entitats sense ànim de lucre que venen al racó de solidaritat i cooperació, sens dubte, la més singular, la més diferent, tot i que té molts anys de bagatge i la coneixem bé al Penedès, és IPACANOU Rescue, la unitat canina de rescat amb base a Vilafranca. Un dels seus impulsors i actual director d'operacions, el policia vilafranquí Fran Martín, ens visita avui. Bon dia.
Hola, bon dia.
A IPACANOU Rescue viviu un gran procés de transformació, esteu en ple canvi, fins al punt que també canvia el nom. Explica'ns què està passant.
Sí, sí, mira, pues, aquest canvi ve donat quan vam marxar a Turquia, vam anar com a IPACANOU Rescue, com a una unitat petita, com érem lo que érem.
Parles del terratrèmol de Turquia,
del terratrèmol de Turquia que vam anar amb un equip de 4 persones, amb un gos de rescat, i ens vam adonar que per anar als terratrèmols i situacions d'aquest tipus necessitem algo més que un petit equip, perquè la problemàtica en els llocs fa que siguis molt vulnerable i llavors has d'estar o integrat en un altre equip o tindre la capacitat per tenir un equip potent. I quan vam tornar, doncs, vam prendre aquesta decisió de fer aquest canvi per fer un equip potent.
Quants anys de vida té fins al moment IPACANOU Rescue?
Vam començar l'any 2011 nosaltres. Vull dir que fins avui doncs, són això, no? 13 anys. O... Vam començar encara més petit del que vam ser al final. Però, clar, tu comences amb una idea, aquesta idea comença a créixer i quan arribes a segons quines situacions de conflicte realment important, veus que tampoc és tan gran. Vull dir que érem molt poca cosa, vam ser pues, normals, per dir-ho d'una manera, amb capacitat de rescat amb gossos per poder ajudar amb un equip USAR, que és el que ha de ser, i bueno, pues, finalment estem amb aquest canvi de projecte, a veure si podem crear-ho.
A Turquia vau poder treballar, malgrat adonar-vos d'aquestes dificultats i que tocava canviar coses?
Sí, sí, allà vam tindre la sort que vam marxar amb un equip de València, que es diu IAE. Aquests porten molts anys a molts terratrèmols i molta experiència. I llavors vam tindre la sort que ens van acollir i vam anar sota el seu paraigua, no? O sigui, ells ja són un equip USAR que tenen sanitaris, bombers i gossos. Pues nosaltres vam aportar els nostres gossos i els nostres sanitaris al seu equip i per això va funcionar. Si no, hagués estat complicat.
Fa un any i escaig que torneu de Turquia i us poseu a treballar ja en aquest canvi.
Sí, clar. Nosaltres, com a IPA, que som una organització que estem a tot el món, a més de 68 països, quan vam anar a Turquia es vam trobar una mica desolats, perquè Turquia té IPA, i vam arribar allà i vam veure que el nostre contacte va ser aquesta associació valenciana. Quan jo vaig tornar, em vaig, diguéssim, queixar una mica a la secció catalana i a la secció espanyola que havia d'IPA perquè, hòstia, no van tindre un suport. I ens vam adonar que no era un problema d'ells. Era un problema de falta de comunicació, de falta d'estructura, moltes coses que vam veure que no ho van fer bé. Llavors, arrel d'això, IPA Catalunya em va demanar, dic, fem nosaltres una estructura en condicions. I jo vaig acceptar aquest repte i per això estem aquí avui.
Per tant, tot i que la base sigui a Vilafranca, el Penedès serà una entitat, un projecte català?
Sí. En principi, la idea és, de fet, ja ho és, o sigui, ja està tot estructurat, ja hem començat i ja tenim moltes coses avançades, és un projecte a nivell de Catalunya. Ja ens han demanat fer-ho més gran i que sigui, perquè com això no existeix, fer-ho a nivell de tot l'estat nacional espanyol. Però, clar, nosaltres, o jo almenys, de moment, no acabo de veure, perquè volem anar una mica més a poc. Si podem començar l'estructura i fer-ho a nivell català, doncs ho farem a nivell de Catalunya només. Però, clar, socis d'IPA n'hi ha a tota Espanya, i llavors qualsevol que tingui intenció, interès o això, doncs els podem valorar per poder entrar.
IPA és una organització policial internacional, oi?
Sí. Sí, sí. La IPA és l'Associació Internacional de la Policia i que està a tot el món. Té, com he dit abans, 68 països amb, no sé, moltíssims socis. A Espanya n'hi ha 7.000 socis a Catalunya i uns quants més a tot l'estat espanyol. I, clar, es dediquen principalment a fer formació per policia, viatges culturals i diferents àmbits, sobretot socials. En la part d'ajuda humanitària, pues, no estava desenvolupada, tot i que s'havien fet coses. S'han portat coses a Ucrània, s'han fet viatges al Marroc, a Gàmbia, tenim diverses coses que s'han fet. Per cert, que ho tenim en una exposició que vam passar aquí a la capella.
En parlarem.
I llavors, totes aquestes coses, ara el que intentem és precisament agrupar-ho i agrupar totes aquestes coses que fa IPA i, a més, dintre del mateix paraigua del grup aquest de rescat que volem formar.
Com es diu ara, ja? Perquè ja ha canviat el nom, la unitat canina de rescat.
Sí. A partir d'ara es diu IPA SAR, però amb una H, seria IPA H-SAR, que vol dir IPA, el nostre acrònim de sempre, i Humanitarian SARS and Rescue. Està tot definit en anglès perquè, clar, els treballs normalment són fora d'Espanya, perquè com a Espanya n'hi ha molts equips de treballs, d'organitzacions del govern català i altres que ja s'encarreguen de fer la feina aquí al país, i nosaltres no tindríem aquesta capacitat perquè els hi toca fer els que estan aquí. Nosaltres no ens hi podem posar. És més que res per els llocs on hi ha pocs serveis, pocs possibilitats de poder intervindre, i per això està fet en anglès.
Ara ja es diu IPASAR?
Sí.
Sí? Ara el nom ja està canviat?
O sigui, de fet, a partir d'ara, ja fa un parell de mesos, IPACANOU deixa d'existir. Continuem estant com a part del grup IPACHASAR, amb el personal que teníem de gossos de rescat, i dintre de la nostra associació, Agrupació Penedès Garraf, aquí al Penedès.
Quina és la dotació inicial amb la qual comença aquest nou camí, quant a gossos i equip humà?
Bueno, amb això anem curts, eh? Per això
sí?
Estem...
Doncs va, fem una crida. Ens
agradaria aprofitar i demanar voluntaris, tot que és molt, molt difícil. Clar, la part de... Compteu que un equip USAR, necessitem equip USAR lleuger, parlem, res més que bàsic, per dir d'alguna manera. Necessitem unes 22 persones per sortir amb una intervenció, el qual necessitaríem més personal. Tenim un cap de grup, dos gossos que haurien de sortir, per tant, haurien de tenir com a mínim quatre persones sanitàries, infermers, metge, el que puguem aconseguir, per tant, tindríem que tenir 8, i d'equip de rescat doncs necessitaríem entre 10-12 persones, per tant, hauríem de tenir doncs això, el doble.
Per què dobles tots els
perquè
professionals?
Perquè la idea és fer dos grups, perquè són 24 sets tot l'any, llavors la idea és fer dos grups de 10 dies de treball cada grup.
Per tant, que sempre hi hagi un grup operatiu
això,
dels dos.
Això mateix. I són, normalment, aquests números són parells, perquè si pots treure els 22 persones, en el lloc de treball també pots partir un dos. I poden treballar les 24 hores
del
dia.
Dos torns.
Dos torns, depèn. Això és el concepte, eh? Després, a l'hora
de la veritat,
com hem vist a Turquia, les coses s'ajusten una mica d'una altra manera. Però la idea és aquesta. I llavors, el tema de gossos ho tenim cobert.
Teniu els 4 gossos actualment?
Sí, en gossos no tenim problemes. La intervenció sanitària també ho tenim cobert. I el tema d'equip de rescat, clar, és un àmbit que es va una mica fora de nosaltres, és més d'equips de bombers i rescat, tot i que hi ha alguns, i això ho tenim una mica descobert. I és el que estem ara buscant, intentar fer contactes per trobar aquest personal.
Companys d'altres
sí,
serveis de rescat.
Sí, d'altres serveis, com podrien ser ADFs, podrien ser bombers, podrien ser algun tipus de tècnic o enginyers que volguessin treballar, perquè al final és poder desenrunar i fer-ho amb seguretat.
Què els implicaria entrar a l'equip IPA-SAR, aquests professionals? Quina disponibilitat hi ha d'haver? Quin entrenament?
Sí. La disponibilitat és això, estar els 365 dies de l'any el 50% disponible, perquè l'altre 50% ho farien uns altres, per poder sortir en 24-48 hores una vegada se'ls identifiqui, i poder pues, fer feines que normalment poden ser molt dures en el lloc i estar disposats a, sobretot a treballar en equip, perquè quan vas en llocs d'aquests surten molts imprevistos que provoca que la gent tingui pues, no sé, diferents opinions i diferents maneres de veure les coses, i per això pues, necessitem gent una mica pues, amb ganes d'acceptar una mica el treball, sobretot en equip.
Vull dir... Clar, al llarg d'un any, deia, s'ha d'estar disponible 365 dies, però al llarg de l'any potser hi haurà una catàstrofe a la qual s'hi acudirà, o no n'hi haurà cap, perquè no es podrà posar a punt l'equip humà i caní, o no hi haurà prou diners. I aleshores, què implica? Perquè, clar, has d'estar a punt.
Sí,
quin entrenament requereix aquest estar a punt?
Nosaltres, el primer, tot aquest projecte està molt inicial, tot i que tenim una part d'estructura ja feta. Llavors, nosaltres volem en un any poder-ho tenir bastant tirat endavant, per tant, abans d'un any no anirem enlloc, tot i que surti. Però, clar, una vegada tinguis l'estructura, també has de fer formació. Aquesta formació implica tots els àmbits. Ja pot ser formació amb els gossos, amb sanitaris, amb gent de rescat, tots junts entre ells per formar equip i treballar amb altres equips. Perquè la idea és treballar amb altres equips per veure com estem. Una vegada això estigui tirat endavant i estigui format i tingui la gent una formació adequada que creiem que estem preparats per sortir, pues, ho comunicarem i estarem disposats a si surt alguna cosa, que això també és bastant frustrant. Moltes vegades...
Sí, perquè en tots aquests anys, quantes vegades heu sortit?
Hem sortit 3 vegades i 2 vam tornar enrere. Vull dir que...
És habitual?
Sí, és molt habitual.
Per què?
Bueno, perquè normalment depèn de l'estament que et truca, o sigui, no et truquen, tu primer que ets voluntari, i llavors molts llocs no volen tirar de gent no professional en el lloc, perquè no saben quina formació tenen. Això és una cosa que ara ja ens han comunicat que es formarà, que es farà a partir d'aquest any, s'està treballant, però es donaran uns certificats, que és el millor que poden fer, perquè allà pot entrar tothom que tingui una formació. O passes o no la passes. I fins ara això no estava definit. Jo entenc, igual que ens ha passat quan hem anat a recerques per aquí, que, clar, tu vas a buscar una persona i hi ha gent que va de càmping, va a passear, hi ha de tot, no? I llavors, clar, els cossos que s'encarreguen d'això no volen que hi hagi gent que no faci una feina correcta. Quan hem anat nosaltres, en alguna de les ocasions hem anat perquè ja ens coneixien, perquè ja s'han fet altres feines i ja et coneixien, però és una mica així de favor, no? Quan surts por ahí, passa el mateix, més o menys.
Encara multiplicat per 2 o per 3 o per 4, no?
Clar, perquè hi ha països, per exemple, que no volen, com va passar al Marroc, que no volen ajuda extra de fora perquè pensen que si demanes ajuda no estàs en condicions de cuidar el teu país, per dir-ho d'alguna manera, no?
Dones mala imatge.
Dones mala imatge. No volen demanar-ho. Llavors, alguns ho demanen, però quan ho demanes ja és tard. Llavors hi ha feines que nosaltres tenim un timing important i fora d'aquest timing llavors tampoc cal anar-hi. La gent també s'apunta per fer fotos, però clar, no es tracta d'això, nosaltres anem a fer una feina, no?
Quan parles del timing, vols dir que les primeres hores d'una catàstrofe, sí, d'un terratrèmol, per exemple, són crucials per trobar gent en vida,
vitals,
amb els gossos, i per tant, a partir de 4-5 dies ja no sou útils, no?
No. Nosaltres, la idea és sortir en 24-48 hores i tenim la capacitat per tornar en 7 dies. Altres cossos tenen capacitat per estar més dies, però en altres 7 dies, perquè et compte que hem de portar-ho tot per no intervenir al país i donar més feina. Vull dir que és capacitat de treball 7 dies i els 7 dies hem de tornar.
Ens deies que l'equip, quan estigui format, seria d'unes 21 persones. Aquest és l'ideal que anireu, sí, a buscar i treballareu durant aquest proper any. Mm-hmm. A banda de les persones, l'equip professional també inclou els cossos,
sí,
que són,
sí,
molt importants. Deies, sí, que són 4, ja els teniu. Presenta'ns, sí, perquè sense ells no, sí, no té sentit la unitat.
No, clar, nosaltres tenim col·laboracions com ho teníem abans a IPACANOU. Tenim 2 cossos de Madrid, que són de la unitat UCR Espanya. Tenim altres que estan a Tona, dels companys de Protecció Civil. i són aquests gossos que, clar, alguns aniran renovant perquè estan també en el límit, alguns ja comencen a tenir una edat i s'estan renovant, no sabem qui acabarà sent, perquè és el que et deia abans. Quan arribi el moment es tornaran a fer proves, a veure com estan. Tenim aquesta gent de València, amb soldats aquests que estaven a la UME, que ja es jubilen i fan treballs particulars seus, i tirarem d'algun d'aquests, però no estaran definits els quatre, perquè n'hi ha 6 o 7 o 8, i no tindrem els quatre fins que no estem engegats. Això també és una mica relatiu, perquè, clar, tu busques un gos que el que està en el món ja sap com l'ha de tindre preparat. Pues quan arriba el moment, pots tirar d'aquests quatre, o dos es quedaran a casa i tirarem de dos més d'un altre lloc. Vull dir que els gossos no els tenim per noms, almenys de moment.
I el gos pot treballar amb qualsevol professional, encara que no el conegui?
No, no. Ha de treballar amb el seu guia. El gos va amb el seu guia.
Gos sempre. I guia van junts?
Sempre van junts. S'han fet algunes coses, però en aquests casos, terratrèmols i això, on te va el gos va el guia. A més que han d'anar units, perquè la documentació també, per sortir fora, de vegades això és complicat i també ha d'anar lligat.
Conjunta.
Sí.
Has parlat de l'equip professional, tant humà com caní, i la part logística que requerirà aquesta nova IPASAR.
Clar, això també és una part important. Nosaltres hem creat una estructura en què tenim una comissió general, que està el comissari i president de l'associació d'IPA Catalunya, el Juan Carlos Molinero, i altres representants, com jo mateix, i membres de la Junta d'IPA Catalunya, que formen aquesta comissió general, i és la comissió que s'encarrega de fer els contactes, de parlar amb uns, amb institucions, amb uns altres, i després tenim la comissió permanent, que som els directors operatius que ens encarreguem propi de la feina feta, no? Els que portaran l'equip d'USAR. Després tenim altra gent que s'encarrega del local, materials i tot això, de la part logística que necessiten tota aquesta gent i de buscar els recursos. I finalment l'altra part, doncs, és l'equip USAR pròpiament dit, no? del personal aquest que estem parlant fins ara.
I cal alguna instal·lació, algun espai base?
Sí, sí. També l'estem buscant. Vull dir que si hi ha algú que s'ofereix a cedir-nos 150 metres quadrats, estaríem encantats.
150?
Sí, sí, home, contra més millor, però amb 150 per tot els materials, els equips, han d'estar operatius sempre permanents, doncs en tindríem prou.
Sortir, posar-se en acció, deu comportar un cost importantíssim, no? També calen patrocinadors?
Sí, sí, sí. El pressupost és molt important i necessitem molts diners. Un exemple que puc posar, aquestes 20 persones pot costar entre 20 i 30.000 euros la sortida amb avions. Clar, si hem de sortir al millor i podem sortir amb l'equip de la UME, que de vegades surten des de Zaragoza o des de Madrid, pues això no ens costaria diners. Però, clar, tot això s'ha de fer el contacte, que ja estem, estem molt a prop. Però, clar, tot això encara no està tancat, ni res. I llavors, després, clar, necessitem proveïdors, que necessitem material d'extracció, sanitari, necessitem molt, molt material, que també aquest sí que s'haurà de comprar.
Parlaves abans d'una exposició i ja te deia, ja hi anirem, doncs ja hi som. Una exposició que es va poder veure a principi d'any a la Capella de Sant Joan, a Vilafranca, i que us agradaria que itinerés,
sí,
no?
Sí, sí, la idea l'hem fet que sigui itinerant. És una exposició que parla precisament del que dèiem abans també, del que ha fet IPA durant aquests anys i les diferents agrupacions aquí a Catalunya, tant el Vallès com nosaltres, com aquí a Barcelona o altres entitats, i llavors es van fer viatges per portar bicicletes a Gàmbia. S'han fet escola quan estava a Bòsnia, d'aquest fa anys. Vam anar nosaltres a Turquia, o sigui, i a Ucrània. I llavors tot ha estat una mica desperdigat, i el que hem fet en aquesta exposició és recollir tots aquests events que s'han fet perquè la gent pugui veure això, no? Les diferents coses que fa IPA. Ara l'hem fet aquí a Vilafranca, estem a veure si ho tanquem a Vilanova. Es portarà a Montserrat per el centenari que es fa ara durant un any, estarà exposada allà també, i ara a final de mes, en principi, el portaríem uns dies aquí a l'escola de Mollet.
Molta gent coneix IPA Canou Rescue per la cursa Vinyes del Penedès, per la Canicross.
Això mateix.
Manteniu la iniciativa.
Mantenim, sí, mantenim això. La cursa cada any ens va molt bé, funcionem molt bé i llavors la continuem fent. L'únic que farem és, a partir d'ara, canviar el nom. O sigui, volem que la gent continuï col·laborant com fins ara i tal, i només deixar constància d'això, no?, que en comptes de ser IPA Canó Rescue, a partir d'ara serem IPA Assar.
Just aquest febrer passat celebràveu l'onzena edició.
Sí,
va anar bé.
Va anar bé, va anar bé. Correcte. El Canicross la fem, una part que és Canicross i una altra la cursa de muntanya. El Canicross, com sempre, funciona estupendament bé i la part de la cursa de muntanya estem ahí. Estem ahí aguantant. Sí, sí. Voldria aprofitar per agrair al nostre patrocinador principal que hem tingut des del principi, que és Agrinova Vila, que sempre ens ha donat suport des del principi, quan no hi havia res, i a dia d'avui també. Així com a l'Ajuntament, que ara estem en bona sintonia i ens està ajudant prou.
Podem donar la data de la propera Canicross, o encara no heu tancat el dia?
No hem tancat el dia, però serà com cada any, serà a finals de febrer, i em sembla que és el 24 o així, o per aquí, va.
Fran Martín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest racó de solidaritat i cooperació, i feina, n'hi ha molta per endavant, serà un any intens, doncs molts encerts amb aquest procés de transformació i que surti bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i a veure si podem aconseguir bones coses i poder ajudar per ahí pel món, que
segur
és l'objectiu.
Sí.
Gràcies.
A tu.